Seguim a Ràdio Unicable al nostre temps d'entrevistes i com bé sabem nosaltres el tema de la recuperació per a la memòria històrica és molt important, també són molt importants els arxius dels quals hem parlat així a Ràdio Benicarló i tots els testimonis que podem tindre per a construir la història dels municipis. Per això, avui com a peça informativa per a l'entrevista d'avui tenim una donació que l'editorial Onada ha fet a l'associació Abril, eixa entitat que s'encarrega com ningú de fer eixa recuperació per a la memòria històrica d'ací de Benicarló i també per a conèixer una mica més els nostres arrels. I amb eixa donació de llibres, amb eixa perxa, anem a parlar una miqueta de la importància de tindre aquests testimonis, de valorar-los i sobretot de cuidar-los i guardar-los i com enriqueixen també a la memòria d'un poble. Per a parlar de totes aquestes cosetes tenim nosaltres a Rafa Domínguez, que és el president de l'associació Abril Benicarló. Rafa, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Estem encantats de tindre't ací a Ràdio Benicarló amb nosaltres per a parlar d'això, no només d'aquesta donació de llibres, sinó del que significa també tindre tot aquest material i la importància que no moltes voltes li donem. Per a començar una miqueta i posar-nos en context, bueno, parlant sobre aquesta donació de llibres de l'editorial Onada a Abril, quins llibres vos van donar i bueno, una mica com va sorgir aquesta donació?
Bueno, la donació a Abril ja fa temps que s'està fent per part de particulars i entitats. Nosaltres anem publicant alguna cosa. Tenim coses pendents per publicar de persones que ens han donat qualsevol tipus de material, des de llibres, fotografies o inclús artes, artilugios, que ara mateix pues, no sabem si catalogar, si no catalogar, o és una miqueta complejo. Però, bueno, intentem fer-ho el millor possible. En este cas... Onada Edicions se va posar en contacte amb nosaltres. Tenim una relació molt fluida entre Miquel Àngel i Ramon, que són cada un d'ells el 50% d'Onada, i bueno, ja havíem parlat fa pues, probablement al millor quasi dos anys, i en eixe impàs pues, bueno, també va passar lo de Abril de l'any de Ramon, París, que va ser aquest any passat. I bueno, tot això ens ha portat a un lloc molt interessant on conflueix per una part una editorial amb un marcat caràcter cultural de fons en nosaltres, que som pues, absolute beginners, que estem tractant de recercar tot el possible d'un poble, tratar-lo de posar-lo en valor, posar-lo moltes vegades en veritat, perquè moltes coses de les que te diuen apareixen són molt discutibles, i nosaltres el que fem és tratar de buscar en els arxius coses que refermen eixe tempo. I Onada, en este cas, tenia una tasca molt ja de fa molt de temps, perquè ells ja venien de lo que era l'amor, on ja també van publicitar bastants llibres, i nosaltres moltes de les coses que busquem precisament estan ahí. Estan ahí perquè una altra persona o una altra entitat o un altre grup fa X anys va decidir també investigar per escriure el llibre o qualsevol cosa. I entonces, antes de sortir de casa, mirem el que tenim en casa, perquè a lo millor no cal anar, que és el que ens va passar a José i a mi, investigadors de primera, en titulació i tota la pesca, a l'anar a Barcelona, a l'ACA de Barcelona, arxiu de la Corona d'Aragó, on vam anar allí com dos pollets a buscar una informació molt important. Creien que era per Benicarló, i quan vam arribar al poble, en tota la informació i en tota la motxina plena de papers i il·lusions, ens trobem que va hi haure una altra persona que ja va passar davant de nosaltres als anys 70 i va trobar pues, el petroleo que nosaltres vam trobar l'altre dia. I entonces, per això, ens posem en el punt de que primer mirem en casa què és el que tenim, i el que no tenim anem a buscar-ho fora. I després ja contrastarem, compararem i ampliarem. I, bueno, Onada és, ara per ara, en la seva donació, més una altra que tenim pendent d'anar a buscar, perquè ens han fet una altra caixa de llibres, a més dels projectes que estan en marxa, que tenim que anar a veure com podem, al final de tot això, muntar el puzzle. La veritat és que són llibres escrits per benicarlandos, de Benicarló, i hi ha de tot tipus de temàtica, de temàtica històrica, de tot tipus. Entonces, nosaltres tot això volem recopilar-ho. Recopilar-ho per a tindre un punt de referència per a qualsevol inici de qualsevol investigació, siga nostra o siga de gent de fora, perquè gent de fora també ens en demana. o sigui, de correus electrònics d'arreu de la província o d'altres bandes del país, també fan les seues recerques i passen per este poble i necessiten informació d'aquest poble. I nosaltres pues, estem ahí per donar-la.
Has dit una cosa molt interessant que crec que és una reflexió que hem de fer tots i totes, el tema d'investigar també el que tenim per casa, que és una cosa que... sembla una tonteria, però les fotos que tenen els teus pares, les fotos que tenen els teus iaios en documents, en cartes, n'hi ha molt de material ahí i ens costa com a particulars mirar primer el que tenim en casa si volem saber alguna cosa dels nostres arrels?
Jo crec que la gent que té coses dels seus avantpassats, el primer que pense, i a lo millor no diu, és... ja ho faré, o ja organitzaré, o ja investigaré quan tindré temps. Vale? Això no passa mai. Això està hiperdemostrat, que aquestes fotos acaben en una galleta, en una caixa de galletes, o acaben en un lloc, una caixa de sabates, passen de generació en generació i n'hi ha una generació que agarra i ho creme tot. I entonces, quan ja se m'han preguntat d'on venien, no tenen ni idea d'on. I sobretot perquè aquestes fotos, moltes vegades, detrás no hi ha res escrit, no saben si és el iaio, si és el iaio de la iaia, si és el... I la veritat és que és una mica caòtic. Nosaltres també entrem dins d'aquest caos, perquè nosaltres també ens arriba material sense identificar on també ens costa el nostre intentar traure alguna cosa de petroli o de profit d'ahir, perquè no, este és aquell home que... Vale, anem a veure aquell home, qui era, d'on venia i què és el que feia, i en alguns casos personatges més o menys rellevants de Benicarló, és més fàcil trobar petroli perquè hi han coses escrites per ell o d'ell en arxius, siguin municipals o siguin provincials, siguin hemeroteca. Hem trobat, ja t'he dit, coses superinteressants. No estem parlant de fa 50 anys, estem parlant de fa 200 anys. Perfectament, sense cap problema, perquè ja hi havia hemeroteca digitalitzada, això. Però, clar, això és entrar en un mar, en un oceano increïble d'informació que, si no està correctament digitalitzada i, sobretot, indexada, que si n'hi ha algun arxivero per aquí escoltant, que sàpiga que indexa és més important que digitalitzar o guardar, facilita molt la feina, si no se pots tirar setmanes i setmanes buscant algo que a lo millor pues no trobes. Però bueno, ahí està la investigació, és un deport de fondo.
En quant a aquesta classificació, per exemple, has dit que és molt més important indexar, bueno, són les dues coses importants, però que indexar és molt important i sempre se pensa només en catalogar. Com a veu experta que tenim així a Ràdio Benicarló sobre aquests temes, en què consisteix aquesta indexació i per què és tan important?
Bueno, hi ha dos tipus d'indexació. Una és l'analògica i l'altra és la digital. L'analògica, nosaltres n'hem trobat una, per sort, ara després us la contaré, és senzillament agarrar un document i datar-lo, fetxar-lo o localitzar-lo i posar una referència a principi de pàgina a què fa referència. Una vegada eliges aquesta referència, saps el que te vas a trobar allí. Que a lo millor després resulta que el dones per alt, però allí estava el que buscaves, però l'indexador té que fer una feina molt, molt sintètica, té que posar unes paraules molt claus o unes dades molt claus i a partir d'aquí se suposa que tu com a investigador vens en els deures fets i saps què és el que vas a buscar i a on vas a buscar. Eixa part analògica, l'altre dia me'n van trobar una que va ser al registre civil, on estan tots els llibres de naixements, de funcions i modes. I aquests llibres, senzillament, posa de l'any tal a l'any tal. Vale. Pues, va haver alguna persona que durant mesos, perquè això no és una faena de setmanes, com estava recercant per fer el seu quadre familiar, que devia ser molt extens, se li va ocorrir, després d'anar llegint llibre per llibre, que són uns totxos bastant grans, posar un folio a l'entrada, a la primera plana, després de la contraporta, en un índex. Ostres, això va ser genial, perquè això enseguida te porta el document que tu busques. Només en posar el nom, en un registre civil, en el que interessa són noms i dates, res més, i ja vas directament per feina. I una feina que te pot costar setmanes, com a nosaltres ens va costar la recerca dels afusillats a Castelló, podria estar feta, al millor, en un dia o en dos dies, trobes tot el que necessites. Aquesta és la part analògica. La part digital consisteix en digitalitzar un document i dir-li al software, al programa, que agarre unes paraules en concret i te les... ressalte d'alguna manera i quan tu generes ja la pàgina en el buscador buscarà sobre eixes paraules ressaltades que te portaran al document en concret. Vale? Una paraula molt simple, Benicarló. Només en posar Benicarló te surten pues, o no te pot sortir cap resultat o te surten mils, com me va sortir a mi la setmana passada fent una recerca simple en un fons documental de Catalunya, me van sortir 4.000 i pico referències. Pues, si jo tinc que elegir 4.000 i pico referències, pues, que m'agrada Déu confessat, però per lo menos del fondo, que deveu ser 400.000 pàgines, pues, jo ja tinc un 10% ahí per a poder començar a treballar i has començar a filar. Per exemple, una fecha, un nom, un cognom, a veure, tots els motors de búsqueda se basen en paraules indexades. Mm-hmm. I l'indexador, que en teoria és un investigador més un informàtic, si fa la feina ben feta, el que busques ho trobes.
Mm-hmm. En quant a... també hi ha una diferència que s'està veient, òbviament la tecnologia avança molt, però també com que s'intenta donar-li aquesta importància al tema de classificar bé les coses, perquè si no te tires moltíssim de treball. El tema de la classificació que es feia abans ens ha ensenyat una miqueta a tindre més cura d'aquestes coses, perquè clar, abans el tema de classificar la informació no sé com estaria per a poder trobar-la.
La paraula classificació és bastant moderna. Antes el que se feia era ordenar, i ordenar també d'aquella manera. Com s'ordenava? Pues, si algú vol anar a l'Arxiu Municipal de Benicarló i fes un selfie allí en tot el que n'hi ha allí baix, que en teoria està ordenat, però dubto molt, pues, se pot imaginar com era abans l'orden i com és ara la classificació, que és una altra paraula que aparentment és més sèria. L'ordre o la classificació depèn senzillament de les persones que estan fent-ho, perquè això és una feina completament manual. Si algú podria digitalitzar, per exemple, 50.000 fulles i dir-li a un software que les organitza i les ordena i ho fa bé, o lee el tio que ha fet aquesta aplicació. Però això no és així. Hi ha una persona detrás o un grup de persones en un criteri únic i en una línia molt clara i molt marcada com se té que fer. I això aporta avantatges a l'hora d'investigar, a l'hora de poder consultar qualsevol tipus de document. I això és un avantatge. Jo sempre ho he dit, sempre que m'heu entrevistat o sempre que ho he dit, dic, fa 25 anys, estem al 2025, les coses no eren igual que ara. Antes tenies que tocar les portes, tu senties que detrás hi havia algú de la porta, però ningú te l'obria. Per què? Perquè sabia que el que venia a tocar de la porta anava a donar-li feina. És tan simple com això. Sabien que havia algú que buscava i hi havia algú allí detrás de la porta que tenia que estar dies o setmanes buscant una informació que se suposava que estava classificada i ordenada, però que no era així. I el més fàcil era dir que no estava. I alguna vegada s'han dut algun correu electrònic meu posant-li la cara ben roja. Dile, perdona, però això tens tu, està allí, però tu no vols anar ni a buscar-ho.
Em puc perdre documents i informació per precisament això que ens estàs contant? O, bueno, suposo que sí, però en quina quantitat? Perquè, clar, com tu bé dius, és més fàcil el tema de no el tinc, no sé on està, i hem perdut coses pel camí.
Hi ha dues maneres de perdre les coses. Una, posant-les on no tenen que estar i ningú les busca i ningú sap on estan, i estan en cajas desastre, sense cap tipus de referència externa dient què és el que hi ha allí. I l'altre és el típic pseudo-investigador que va a un arxiu i s'endú de forma completament alegal documents pel seu ús propi i particular, en el qual desapareixen, si no estan digitalitzats, desapareix qualsevol tipus de referència. Pot aparèixer en algun lloc que n'hi havia un document allí, però quan van a buscar-lo ja no està. I si tenen que anar a buscar el registre de les persones que han anat a investigar allí, pues podrien anar tocant portes per les cases. Això m'ha passat a mi i li ha passat a més gent. I se sap que hi ha accessos no permitits o no controlats en arxivística, i això és realment una miqueta deplorable. Jo torno a posar com a referència l'ACA de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que qualsevol se pot preguntar si és d'Aragó, què fa Barcelona. Doncs pues jo quasi felicito a que aquest arxiu estigui en Barcelona, perquè és un arxiu idíl·lic. Mm-hmm. Un control exhaustiu de los documents que se te deixen, a on se te deixen, com los pots utilitzar, i en seguretat privada. O sigui, n'hi ha gent que està, com aquell que diu, quasi damunt de tu li des que demana què és el que vols, ells t'ho porten, i quan tu acabes ells s'ho enduen. I confirmen i contrasten cada una de les coses que passen per les teves mans. Això, si tots els arxius foren a Xina, xampany i pastes, que diuen per aquí en esta terra, mal dit, però bueno, és a Xina. En altres arxius, si són ja de caràcter militar, ja prefereixo ni contestar. Bàsicament perquè tenen un control únic sobre aquests documents, damunt tens que sol·licitar que te'ls busquen, sol·licitar un servei reprogràfic, tens que pagar el servei reprogràfic, quan és un arxiu nacional pagat per tots i, bueno, per lo vist, pues, la part militar segur que demana que se li pugui pagar a aquest home que està allí 8 hores a la cadira esperant a que soni el telèfon. És que hi ha coses que no entenc. Jo esta setmana, per exemple, m'he trobat un document de l'any 1700, ostres, de Peñíscola, a un arxiu al sud d'Espanya. En 48 hores lo tinc al meu correu electrònic per 00. Això és com hauria de ser. Sobretot, bueno, jo per lo menos puc demostrar que soc investigador, però és com hauria de ser. O sigui, aquesta informació que perteneix a aquest país o perteneix a la gent que viu en aquest país hauria de ser de lliure accés. I jo penso que digitalitzat, que vulguis tindre guardat l'original perquè les condicions d'almacenatge o les coses, perfecte, me pareix correctíssim. Però que tu puguis accedir lliurement a ell i puguis tenir una còpia compulsada, digitalitzada, sellada en un contracte de publicació, el que tu vulguis, però que tinguis accés per no res, és com hauria de ser. Però no és així. Encara estem probablement anys llum d'altres països. No sé.
I això, Rafa, no sé si per la... malauradament la... bueno, no diré, és que no vull dir poca importància, però és que els arxius tenen molta importància el material que n'hi ha ahí. Però no sé si això succeeix perquè no considerem, jo què sé, no considerem tan de primera mà o important un arxiu tot el que conté, que és com que no podem democratitzar tampoc aquesta informació.
A veure, hi ha arxius en un contingut i hi ha arxius en un altre contingut. Depèn a qui interessa, les coses se fan o se fan visibles.
Uh-huh.
També torno a dir que és molt trist, perquè... hi ha arxius que són generalistes, però d'alguna manera on se posen dates molt interessants i coses molt complexes, que molt poqueta gent accedeix perquè potser les desconeix o perquè el seu treball és molt, una cosa molt puntual. I n'hi ha altres arxius on, primera, no estan digitalitzats, segona, no estan indexats, tercera, no hi ha un control, diguéssim, un accés de consulta, de saber si està o no està allí. Jo, des de casa, de patades per internet, per arxius que n'hi ha en la ciutat de Madrid, capital, que n'hi ha uns quants i hi ha gent que no sap ni que existeixen, m'han pegat unes quantes. I tindré que posar-li la cara roja a la directora d'un dels arxius militars d'Espanya per dir-li el que era i que no m'hauria d'ensenyar a mi el que eren els drets de publicació, d'ús o d'accés, pues també. Però, bueno, seguim estant una miqueta molt allunt de lo que hauria de ser el primer món, sobretot en este cas. Jo, per exemple, he accedit a un arxiu alemany i m'ha permetit descarregar-me'l íntegro. M'entens? O sigui, estem parlant de que jo vaig a un altre país, m'identifico i tinc accés lliure a aquest arxiu de A a Z. Aquí tinc que, quan arribo a la A, ja tinc que preguntar. Tinc que preguntar què és el que tenen, quina disponibilitat hi ha i quins termes d'accés n'hi ha. I després... te passen el paquet al Departament de Reprografia, que un dia vull anar a veure'l perquè això té que ser l'hòstia, com perdó, a on te passen factura. Ells l'únic que fan és fer una còpia digital, te l'envien al teu correu electrònic en una clave de descarga de 7 dies, però tens que pagar, si no és la clave, no t'arriba. I són papers i són documents que se sol·liciten legalment pels conductes que tenen que ser, però que no se sap per què tenen un preu. I sigui això dient que tot això ho paguem nosaltres. Algú com jo el paga per doblat, però el paga per impostos i quan ho demano.
Això hauria de canviar només, bueno, de primeres això, per a poder democratitzar una miqueta més la informació i que podria ser molt interessant tindre un accés una miqueta més complet, sempre amb respecte i fer les coses legalment, òbviament, però que hauria de ser una mica més democràtic eixe accés als documents que tenim. Per avançar, torne un moment a eixa donació de llibres per part de Onada, perquè sempre parlem una miqueta de diferents documents, pues, fotografies, algun tipus de registre, el tema dels carrers, també el registre dels carrers dona molta informació. Quina informació, per exemple, tu creus que aporten aquests llibres? Bueno, no només és ara, perquè amb Onada col·laboreu un muntó, però els llibres, quina diferència d'informació poden aportar que no siguin purament fotografies o documents?
Anem a veure. Hi ha llibres escrits per persones que són indiscutibles a l'hora d'investigar, en el qual el seu treball té una qualitat i una avalua, vamos, sense cap tipus de discussió. I no només ens fixem en la fotografia, que és una part gràfica del document que tu llegiràs. I és molt interessant perquè moltes de les fotografies a lo millor venen d'arxius particulars de persones lligades a aquest article, sigui familiar o no. I el contingut depèn de l'escriptor i depèn d'una petita referència que és un secret investigador, però que vol dir avui per la ràdio. L'avalua, per lo menos des del meu punt de vista, ja no és només l'escriptor en si, el seu pes que tinga a nivell d'investigació i de claritat en el tema d'investigació. Tots aquests llibres, igual que quasi tots els llibres que qualsevol pugui llegir, tenen una petita línia que molt poqueta gent llit. Hi ha unes paraules que tenen un numeret dalt, que va, a mesura que vas llegint, aquest numeret va augmentant. I aquest numeret fa referència a una línia que està escrita en una font d'escriptura més menudeta, baix al peu. Aquesta línia té tant de valor com tot el llibre. Per què? Perquè és la referència documental que ha triat l'autor per a fer aquesta part d'aquest llibre. Això te porta a un puesto primari, que és on surt la informació, i que probablement la persona que va escriure en referència a aquest primer llibre va tindre accés a documents que potser avui dia ja no estan. I això té un pes i un valor incalculable. Hi ha molta gent que això no ho entén o no sap com funciona. N'hi ha alguns llibres que tenen totes aquestes numeracions indexades al final del llibre, on tu ja saps exactament que aquestes lletretes diuen que apunten a un arxiu tal, una caixa tal o un document tal. Ahí és on se troba petróleo, xiquets. És així, no hi ha que rascar per treure xispa. Te'n vas directament ahí, busques i el tens. I a partir d'ahí no fa falta ni contrastar, perquè evidentment l'autor ja ha anat a buscar-ho. Senzillament la informació que ell te diu la dones com a bona.
Claro.
Perquè el primer autor se li ha fet cas, o sigui, se li ha donat validesa històrica per lo que va escriure en el seu dia, o va documentar, o va arxivar.
Les referències són molt importants i mira que normalment les ignorem, i és com eixe contrast que ha fet l'autor ja ho ha fet per tu, saps? O sigui, directament a tu ja t'ho dona mascaet, com se podria dir. I també a mi me semblen molt interessants les referències per a trobar eixe material que ens has comentat, o trobar altres autors i altres tres llibres sobre tal volta el mateix tema que tu no coneixies, i també, o jo que sé, o inclús paraules, saber d'on venen o eixa informació d'on ve. N'hi ha que donar-li més valor a les referències pel que estem parlant.
A veure, hi ha que donar-li referència a tot el que estigui escrit, a tot el que estigui escrit i que tinga un sentit, i sobretot que tinga un pes. I el pes li dona el que jo t'he dit. Està escrit en base a una altra referència anterior, en la qual se li dona la validesa, no sé que algun altre trobe algo que pugui canviar i se trenqui i se desmonte tota aquesta història i tots aquests llibres. I jo ho he fet. No te vaig a dir aquí ara mateixa en què, però jo ho he fet. I al final s'ha reconegut que estaven tots equivocats fins que va aparèixer el document que vaig trobar al País Basc i que canviava la història des del principi. És el tema dels llibres i dels autors és molt important, perquè la temàtica pot ser molt interessant, però l'autor moltes vegades és sospechós. És sospechós d'haver-se afiliat a una part de les idees i a l'altra deixar-la de banda. Això estem farts de veure-ho. I, sobretot, una de les referències que nosaltres també agarrem, jo per lo menos a títol particular ho faig, ja no és només els llibres escrits, sinó després, quan apareix una fetge en un llibre, jo me'n vaig a hemeroteca. Hemeroteca és una de les fonts documentals més grans que hi ha en aquest país, sobretot perquè de quantitat de diaris, setmanaris, escrits des de fa 300 anys, n'hi ha moltíssims. Molts s'han recuperat, molts no s'han recuperat, i tot això perquè no se recupera i no se digitalitza desapareix. I tot el que va aparèixer en aquell dia, i se va escriure en aquell dia, i se va escriure en viu i en directe, no hi havia un telèfon que algú dia, no, és que ara estan fent... No, estava allí. No li ho ha contat ningú. I aquestes hemeroteques tenen una validesa molt potent. Molt potent perquè t'estan dient cada dia, si era un diari, què és el que va passar en aquest poble o en aquesta província. I algunes coses estan lligades entre si i tenen sentit. I entonces el que fas és contrastar. I un punt de contrast, quan un escriu un article en un llibre o escriu una referència documental, és anar a buscar el contrast de que això realment té un sentit. És igual que la llegenda urbana, no? No, m'han contat allò... Vale. Nosaltres a nivell investigador el tema oral també el tenim molt clar, però a nivell d'investigació, si tres persones no coincideixen en el relat, tres persones que no se coneixen de res, no coincideixen en el relat, nosaltres no donem per vàlida aquesta informació. Per què? Perquè a lo millor és algú que li ha contat, ho ha sentit en un bar, és un tema que va de boca en boca, d'orella en orella, i al final el telèfon es tropea. No. Quan hi ha tres persones que referenten això no se coneixen de res, entonces es comencem a donar-li la validesa inicial, pues comencem a iniciar una investigació i donar-li pues, el pes que toca.
És el canvi de concepte. Sempre s'ha dit que la hemeroteca és molt perillosa, però perquè precisament és la que ens dona la veritat de les coses que van passar i eixes coses. Tal volta a alguna part o a l'altra no l'agrada. O sigui, que la hemeroteca no és perillosa, sinó que és, ens mostra la veritat, i la veritat no és que siga perillosa, és el que n'hi ha, no? És l'honestitat.
Sí, i a més l'hemeroteca fora d'èpoques de guerra, perquè cuidado que d'hemeroteca en èpoques de guerra cada bando tenia el seu periòdic i passava per un filtro on cada un dia el que li donava la gana. O sea, hi ha que anar molt en cuidado, però en èpoques normals, no sé, pues, al principi d'este segle passat o de l'altre, la informació era única, o sea, no hi havia tants periòdics, ni tants diaris, ni hi havia res. I després podem entrar a discutir si el periodista que va fer-ho estava afiliat o si el director del periòdic era tal o era qual. Bueno, sempre n'hi ha més periòdics on poder contrastar diverses biblioteques i donar-li la validesa o deixar només caure que aquell dia va passar això segons el periòdic tal o segons el X.
T'ensenya molt també a entendre el context de les coses que passen una miqueta, i amb aquesta informació i amb el contrast, sobretot, que és una cosa que també perdem ara molt, és quan te pots muntar el puzzle sencer, diguem-ne.
Claro, nosaltres ara mateix vam fer lo del Crist de la Mar de l'any 1924 i tenien que buscar informació de fa 100 anys. Jo vaig agarrar un abanico de 1920 a 1930. Jo, llegint la hemeroteca de 10 anys, us puc dir que, bueno, és un deport, és una carrera plena d'obstacles on, sobretot, agarres moltíssima informació que després tens que agarrar i tens que construir, perquè moltes vegades són articles molt curtets, però que te donen una informació molt concreta que te fan anar a un altre puesto. Però, bueno, crec que m'on vam sortir, vam fer una conferència bastant interessant i la gent escolta una persona que parla de fa 100 anys sense tenir una referència de lectura que te porti ahir, pues és dient, ostres, pues, tot això va passar, pues, sí, va passar, però ningú ho sap. Segueixo dient que Hemeroteca és un bon punt de referència per començar. Entenc que aquest tipus de lectura és una miqueta espesa, lletra menuda, la digitalització hauria de ser una miqueta millor, bueno, anem a deixar-ho estar, potser fa 20 anys que se va digitalitzar, però ja tens un punt d'arranque. Un d'arranque bastant interessant, i sobretot tampoc és qüestió de senyir-se a una hemeroteca en concret. Al millor en la província de Castelló n'hi havia una, només, pues, bueno, pues ja no tens res més. Però bueno, en Tarragona n'hi havia una altra, en Aragó n'hi havia una altra, en eixe triàngul podia cruzar informació d'un posto o altre, com així s'ha demostrat. O sigui, jo trobava, per exemple, 4.000 i pico documents del vi de Carlón i de Garles Carlines de Benicarló en la província de Tarragona, pues, jo tampoc m'ho esperava, i encara ho ha trobat allí. Quan així en Castelló en València busqué això i no hi ha res.
Sí, com ens quedem amb eixe, també eixe consell final, una miqueta per a finalitzar l'entrevista, el tema de buscar, no? El tema de buscar, contrastar, i bueno, eixa hemeroteca que moltes voltes tanta por le tenim, ja no només perquè tal volta sigui una lectura que no és molt, molt amena, sinó perquè moltes voltes ens podem trobar coses que no volem, però bueno, la incomoditat també és necessària per aprendre, jo crec. O sigui, que ens quedem amb eixe consell final, no, Rafa?
Sí, però també tornant una miqueta al principi, a lo que era el tema donacions, la hemeroteca sí que és un document de consulta, tampoc fa falta que vegues a buscar-lo, te pot arribar a les mans. També pot ser una donació. A nosaltres que ens portem un periòdic de l'any 1893, per nosaltres és una donació d'un valor incalculable. A mi m'han donat dos periòdics fets a Benicarló d'eixa època i me'ls van portar de Barcelona, i no n'hi ha cap periòdic d'estos digitalitzat en cap puesto. O sigui, tinc els originals. La informació que hi ha allí, en els redactors qui eren i traure la seva vida aquí al poble, això és un deport tremendo. O sigui, un dels redactors era un mestre d'aquí del poble i va escriure la història de Benicarló, la síntesi de Benicarló la va escriure, i això serà probablement un dels primers documents que n'hi ha d'investigació fet aquí al poble, que després se va plagiar, però això ja és una altra història que contar.
Una història que me reserve, Rafa, t'he de dir. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a la Ràdio Benicarló. Bueno, jo crec que ha sigut una xerrada molt interessant per a saber una miqueta, partint d'eixes donacions que tenen moltes o totes un valor incalculable, també eixe missatge que mos quedem, que jo crec que en aquest context en el que no contrastem pràcticament res, estem molt accelerats si no ens parem a mirar per casa el que podem tindre. I, bueno, que com que tampoc ens sorgeix eixe interès pel que tenim al voltant, i és molt important per entendre el nostre context, jo crec que ens ha quedat un consell molt interessant i que ens hem, o per lo menys jo, m'aplicaré dia a dia. Moltes gràcies, Rafa, i ens veiem un altre cop. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Benicarló. Notícies.